Metròpoli, amb Xavi Collado.
Vuit minuts a les 3 de la tarda, en darrera hora del Metròpoli i darrera setmana del Metròpoli, perquè el divendres posem el punt i final, recordant que el proper dilluns comença una edició d'estiu entre les 2 i les 3 de la tarda, amb les millors entrevistes del Metròpoli d'aquesta tercera ja temporada, eh? Acabem el divendres.
Què hem de fer? Oh!
Okay.
Que no ens ha presentat encara, Quim, que no podem parlar, només podem fer onomatopeies.
Molt bé, Quim Esteban, Aina Sardà.
Hola, sí, molt bona tarda a tothom.
Però per què, per què?
Home, perquè, a veure, no,
perquè
que volem vacances. Perquè
no vol anar a la platja, l'Aina vol estar aquí.
Sí, volem vacances, sí, necessitem vacances, perquè les nostres neurones ja estan al límit.
Gaudireu, no, de vacances.
Però,
això molt.
Pensa que cada dia durant tot l'any estem amb tots els nostres oients, amb tots vosaltres, Quim, Xavi, i clar, ara està.
Sí, ja
doncs, 3, 4 setmanes sense veure-us, és dur. Saps el que faré, no, per això? Saps el que faré?
Què faràs?
Em posaré el Metròpoli versió estiu de 2 a 3 de la tarda i així jo crec que se'n farà més sí, llevadero, que se'n diu.
Però podem quedar també quan vulgueu, eh?
Sí, serà complicat, però...
Per què?
Home, jo, entre altres coses, perquè me'n vaig a la meva terra.
Però podem quedar allà.
Ah, perfecte.
Ja em trobareu a faltar, ja em trobareu a faltar, no...
Però que t'estem dient que et trobarem a faltar molt.
Sí, ja, això de boquilla, però després quan els fets es consumen...
Sí, i què faig els caps de setmana, jo?
Trucar-me, escolta, trucar-me.
Doncs necessites encara més, clar, perquè t'enyoro.
Què farem? Sí?
Sí, clar.
Escolta, mira, seguis-me trucant.
Ah, vale, gràcies.
10 minuts de les 3 de la tarda fins als 4, Metròpoli, Ràdio 4. Metròpoli aquí, a Ràdio 4, amb Xavi Collado, de 12 a 4. Segurament molts de vosaltres anireu a hotels durant aquest estiu. 1, 2, 3, 4 hotels segurament visitareu. Doncs hi ha moltes bactèries, eh?
Ah, i masses bactèries desconegudes. De fet, recordeu que la setmana passada vam parlar d'una model de Victoria's Secret ser atacada per un grup de puces a un hotel?
Sí,
no? Doncs la Societat Americana de Microbiologia ha publicat un estudi per informar-nos dels racons on més bactèries i gèrmens s'acumulen en un hotel.
Mm-hmm.
On penseu que s'acumulen més bactèries i més gèrmens?
Jo crec que el coixí.
El coixí?
No.
Perquè ja fots la boca, posa el cap.
Hi ha una cosa que jo sempre netejo quan vaig a un hotel i ho faig amb una ampolleta que porto sempre d'alcohol.
El
que és el
vàter?
Que neteges?
El comandament a distància de la tele.
Ah?
Molt ben fet, senyor Collado.
Perquè hi ha una de bacteris...
Tu, Quim, t'equivocaves ara al dir, per exemple, la funda del coixí. Per què? Perquè realment els llençols estan molt treballats en els hotels.
Clar,
i no només es netegen, sinó que es desinfecten. Per tant, en principi, allà no hi haurien, si és un hotel...
Alguna vegada m'he trobat algun pèl.
Bé, doncs com dèiem, en quins llocs s'acumulen més tots aquests gèrmens i bacteris en un hotel? Doncs molt bé, Xavi, un dels llocs és el comandament a distància de la televisió o de l'aire condicionat. El telèfon, també, els interruptors de les llums...
Clar, normal.
I, evidentment, el vàter.
Normal.
Doncs no hauria de ser normal, el del vàter.
Per això jo porto el meu alcohol i pim-pam-pam...
Clar, és que si ho penses, probablement doncs el comandament no el desinfecten, els interruptors tampoc, o el telèfon tampoc. Doncs són una de les zones on més gèrmens s'acumulen. Però encara n'hi ha més i ni molt menys són dades agradables, perquè després de les investigacions i els anàlisis, l'estudi afirma que en el 81% de les superfícies que van ser analitzades de les habitacions dels hotels... En el 81% dels espais dels hotels hi han bactèries fecals.
Ai, Aina, per favor.
Sí. En el 81%.
I per què? Perquè no es renten les mans quan fan alguna cosa...
Això és el més
per
normal.
Exemple. I és que, per
exemple... El més normal que no se les renti.
No, el més normal és que sigui per això.
No, i per altres coses que jo personalment desconeixia. I és que quan fem el gest, per exemple, de tirar la cadena, els virus i els excrements es propaguen per les parets, posant-nos especialment atenció a la cadena, evidentment, i al paper higiènic juntament
raspall de dents
amb les parets. Sí, sí.
Ojito amb el
raspall clar,
de dents.
I clar, és que és molt diferent, hi ha una gran diferència entre netejar i desinfectar. No vol dir que siguin bruts els hotels perquè ho netegen, però potser no ho desinfecten. I això, per exemple, diu aquest estudi que afecta directament a les cafeteres i als gots homenatge que hi hagi a una habitació.
Per
perquè
suma,
es
ja
netegen, però no es desinfecten. I recordeu que quan tirem la cadena sense baixar la tapa del vàter, el que estem fent és propagar
per tota l'estància
aquestes bactèries fecals. El 81%, és que és una dada que m'ha deixat de debò, eh? Molt esturada. Bé, doncs el que ho dèiem...
Això només vol dir que el 19% no està infectat per caca, no?
Exacte. Va. Bueno, bactèries fecals. Bactèries fecals, Quim, que no és el mateix. No és el mateix. I és que, per exemple, quan diem que netejar i desinfectar no és el mateix, és perquè quan netegem el que estem fent, en veritat, és escampar els gèrmens a altres parts i objectes del voltant. Però l'estudi també dona una nota positiva, no tot havia de ser negatiu, i és que la majoria de bacteris i de virus no provoquen cap tipus de malaltia.
Estem curats,
De fet, el gran nombre de bacteris i de gèrmens que han trobat en aquest estudi són inofensius.
Ja saps allò de lo que no mata engorda.
Sí.
Doncs,
bueno, en català és el que no mata, fa créixer.
Engreixa.
I si no, fa créixer.
Sí, no?
Sí.
Fa créixer.
Que m'ho diguin a mi. Més llarga que un dia sense pa. A mi m'ho deia tota la meva vida, la meva àvia.
Però això no vol dir que estiguessis rodejada de bacteris.
No. Ella és una bactèria.
També.
No, sí.
Potes.
Doncs sí, doncs ja us podeu quedar amb aquesta dada. El 81% de les zones d'una habitació té bactèries fecals.
Caram, doncs s'ha d'anar molt en compte, sobretot quan anem als hotels.
Sí. I a partir d'ara desinfectem, eh?
Teniu clar els hotels on aneu aquest estiu?
Sí.
Sí. Però el que faré és anar amb l'ampolleta aquesta d'alcohol, interruptors, comandaments a distància, cadenes de la cadena del vàter, al vàter també li faré una passadeta i atenció amb les cafeteres.
Caram,
i
doncs demana un descompte, eh? Hotel, no,
jo et portaré al meu hotel, Aina, perquè m'ajudis també a netejar.
Sí, escolta, neteja tu, que tu saps netejar molt bé.
No, és que el seu és més perillós encara.
El què?
El teu hotel.
Segur.
Per què?
Perquè jo el trio més a consciència. Sí. Tu, a canvi d'un euro de descompte, et quedes amb qualsevol cosa.
Mira,
aquí,
no us diré on dormiré aquest any.
Per què?
Sí, perquè és un lloc...
De 5 estrelles superior.
Molt pijo.
Bueno, un gran luxe. Jo,
o tot el contrari.
Fas la pinta de tot el contrari, d'una caravana o alguna cosa així.
T'està dient mochillero.
Però que això és molt guai avui en dia. Ja. Coneixes més els llocs si vas així amb la motxilla.
A mi m'agraden els contrastos.
Ja es nota. Ja.
I passaré d'un hotel
a
dormir en una tenda de campanya al desert.
Bueno, mira, ja no hauràs de desinfectar.
Home, que
interruptors.
No.
Però interruptors,
no? Home, em vindrà un escorpí o alguna cosa, tu.
Sí, això
la cremallera,
sí.
Tu.
Això sí, això sí.
Ha desinfectat la cremallera.
La cremallera.
Quina cremallera.
Jo no estava pensant la cremallera del pantaló, Xavi.
No, home, no,
de la tenda de
campanya. És que també... Doncs ara vull parlar amb la Mariment Ayuso. Mariment, benvinguda, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Bona tarda. També ens saludem al Lluís Ferrer, que és el teu fill. Lluís, benvingut, com estàs?
Bona tarda, tot bé.
Tu t'has portat la guitarra avui.
Jo l'he portat la guitarra.
Per què has portat aquesta guitarra, aviam?
Bueno, al final de les entrevistes a ma mare, que sempre intento donar-la acompanyant, ens haurà d'acabar amb un tema d'en Paul Simon, d'en Simon & Garfunkel, i avui hem portat aquesta petita sorpresa.
Sí? I tu, Mariment, sempre el vols portar amb tu, no?
Sempre,
no?
Amor de mal, eh?
Clar que sí.
No, doncs... només per això, perquè és un toc molt maco al final.
Doncs avui presentem un llibre, una novel·la, La palabra en la mano. Parlem d'una història... Home, podríem dir gairebé quotidiana, no? Perquè hi ha molta gent que té aquest problema de no escoltar. Un dels... A mi mai, de veritat, una de les coses aquelles que parlant sempre dic, no m'agradaria ni acabar sord ni sec. Deu ser una de les coses més complicades per desenvolupar-te després a la teva vida, no? I ja no et dic res si són les dues coses a la vegada, no? Com es escolleixes una història com aquesta?
Bueno, això té un secret que no és cap secret, és que jo sóc una coda. Coda són les inicials d'unes paraules en anglès, que és Children of Deaf Adults, que traduït vol dir hijos de sordos adultos, i són fills que som, fills de pares sords. Jo sóc filla de pare sord i mare sord, no? I clar, és una cosa que jo tenia molt a dintre de mi i necessitava escriure sobre aquest tema, sobre la sordera.
Clar, jo puc pensar que és una cosa complicada, allò d'entendre't amb els teus pares si són sords, però clar, com que és una cosa que ve des de sempre, no?, de tota la vida, segurament ho teniu més fàcil, les persones que us heu de comunicar amb unes persones sordes.
Sí, bueno, de fet, la llengua de signes és com qualsevol altra llengua. És una cosa que aprens o bé de petita o bé més tard en una escola, no?, que t'ensenyen, i és simplement això, una llengua com qualsevol altra.
Però aquí és una història diferent, perquè aquí és la Lucía, que és la protagonista, i amb ella li diagnostiquen una malaltia que la deixa sorda a la llarga, no?
Sí.
Clar, és diferent.
És molt diferent.
És molt diferent.
Ella és el que es diria una postlocutiva, no?, sorda. Ella pateix una autoesclerosi, una enfermitat, una malaltia que existeix de veritat, i és que vas perdent l'audició. En els 98% dels casos es pot operar o fer un implant o es pot solventar el problema. Només queda un 1 o 2% que no es pot fer res, i això és així. I ella serà d'aquest 1 o 2% que perdrà l'audició i quedarà sorda.
Clar, i les persones que són cegues de naixement és molt diferent a aquella que es queda cega amb el temps. La que es queda cega amb el temps recorda les coses, més o menys pot intuir com són. No si hi ha hagut una evolució amb les persones i han crescut, clar, aquesta evolució no, però sí que és veritat que les persones cegues, quan somien, tenen visions, és a dir, veuen. A les sordes els hi passa el mateix? Recorden sons, aquelles que es queden sordes amb el temps?
Tot depèn a partir de quina edat perds l'oïda, no? Els que han nascut sords, evidentment, no poden recordar res, i els que són ja de més grans sí que ho recorden. I en canvi, els meus pares, per exemple, sé que es van quedar amb 3 i 4 anys i jo sé que ells no recorden res, perquè, clar, eren molt petits, no?
I la paraula en la mano, evidentment, no podia ser un títol més adient per una novel·la com aquesta, no?
Sí,
quan es parla de la sordesa.
Sí, sí, però em va costar trobar aquesta.
Sí, escolta, doncs, has encertat el 100%.
Gràcies, gràcies, sí, sí.
Vas buscar el títol quan vas acabar la novel·la?
Quan vaig acabar la novel·la i estava molt nerviosa, perquè jo ja tenia que buscar algun editor i no tenia encara el títol, fins que al final em vaig decidir per aquest. Sí, sí. El que sí, juntament amb el meu editor, el que vam fer una mica, vam ser transgressors i vam jugar una mica amb el llenguatge, que vam posar la P en mayúscula i la M en mayúscula també per potenciar la paraula i mano, no?
I, a més, ja en cada capítol, una miqueta doncs, per potenciar també la llengua de signes, doncs també trobem que ens ensenyes, no?, alguna de les paraules.
Sí, sí, sí. Vaig pensar que era una forma molt, molt simple d'apropar el lector oient a lo que és la llengua de signes, no?, al món dels sords. I llavors inicio, a partir del moment que ella es queda sorda, Lucía, la protagonista, inicio cada capítol amb una descripció d'una paraula, no? Per exemple, m'invento. Si jo hagués posat casa, jo posaria juntar les puntes de los dedos en triángulo per a formar un no?, que és el símbol de casa. I sí que molts lectors després em van dir que quan van llegir la novel·la, que ells a casa seva ho anaven fent, no? I això a mi, pues, la veritat, m'omple d'orgull, no?
Parlant de la novel·la, de la paraula en la mano, farem, si et sembla, sense fer cap spoiler, una mica de sinopsis, perquè crec que és important, doncs, perquè la gent s'animi a comprar, doncs, el teu llibre, que a més crec que ja va per la tercera edició.
Per la segona, però entrarem en la tercera.
A la tercera,
sí.
Doncs
sí,
jo sabia que estàveu, si no, a punt d'entrar en la tercera. Com diem, és una protagonista, una noia, la Lucía, que li passen unes petites coses a la seva vida. I en un moment en el que es torna a refer, coneix algú, però alhora li torna a venir, diguéssim, un cop de la vida, que és aquest del de quedar-se o saber que en breu es quedarà sorda. Entenc que la part de la pèrdua d'oïda és important, però hi ha molt més en aquest llibre.
Clar, no només parla de la sordera, i la sordera no és només una excusa narrativa, però sí que és veritat que és el conflicte principal. Però a part d'això, jo parlo d'altres coses, que és de l'amor, el desamor, de fet, de les coses que ens passen avui en dia a les persones, no? I pues, intento reflexar una mica de tot això, els sentiments, aquest mapa de sentiments que tenim en les persones.